Avui esmorzem amb...
Avui esmorzem amb Miquel Casas, és catedràtic de psiquiatria emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Amb el suport de Tuiti.
Aquest curs acadèmic s'ha començat a l'estudi anomenat Trastorns del Neurodesenvolupament i Abandonament Universitari i, entre altres universitats, es fa a la Universitat de Girona. Professor Casas, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Exactament, en què consisteix aquest estudi que esteu ja desenvolupant des d'aquest curs a la Universitat de Girona i també en altres centres del país?
És un estudi que es fa a la Universitat de Girona i a la Universitat de Vic. I el que busca és intentar delimitar quins són els factors que fan que hi hagi un abandonament universitari tan elevat al nostre país. El nostre país, Catalunya i Espanya també. Segons dades del Ministeri d'Universitats espanyol, més del 30% dels estudiants universitaris no acaben la carrera. I aquí a Catalunya les dades són similars. Aquest és un problema gravíssim, no solament a nivell personal pels alumnes que no poden acabar, familiar, sinó també social i socioeconòmic importantíssim.
De fet, és un, diguem-ne, que es pot considerar com una mena de fracàs, no sé si dir del sistema, però el que sí està clar és que després de l'esforç que per moltes famílies se suposa portar els seus fills a la universitat, que després s'acabi produint aquest abandonament, realment és un molt mal resultat, no?, aquest 30%.
Bueno, és un resultat terrible, vull dir, des d'un punt de vista pràctic, som un dels països d'Europa, per no dir el país d'Europa, amb pitjors resultats. Sembla que estem al costat de Malta, aquests països. Sempre, tot el que és educació, Catalunya i Espanya, perquè va molt lligat, perquè les lleis ens cobreixen els dos països, tota l'educació primària, secundària i després, doncs, tots els cicles formatius i la universitat, sempre estem a la cua d'Europa, o sigui, és un desastre.
Quines són les principals causes d'aquest abandonament? Se saben?
N'hi ha moltes, suposo, no? I dic suposo perquè clarament no se sap, tothom pontifica i tothom intenta explicar-ho d'alguna manera, doncs sempre tenen aigua al seu molí, que és el que jo faré ara en aquests moments. Nosaltres som un grup de psiquiatria i psicologia de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que junt amb l'Hospital del Vall d'Hebron de Barcelona també, vam començar fa 12 anys un gran estudi sobre quins són els factors que més influeixen en el fracàs escolar i en aquests moments acadèmic. I per comptes de tot el que es diu habitualment, que són problemes familiars, famílies separades, monoparentals, famílies que no saben educar, o les escoles dolentes, mestres cremats o poc motivats, o el currículum, o el barri, o la societat, etc. El que hem trobat és que, clarament, el que correlaciona més amb el fracàs i l'abandonament escolar, i en aquests moments universitari, és que els alumnes tenen trastorns del neurodesenvolupament, que és el famós TDAH, dislèxies, discalcúlies, disgrafies, trastorns de l'espectre autista, que no estan diagnosticats al nostre país. Això que s'hauria de fer primer a primària i ESO no es fa, o no es fa d'una forma adequada, i molts d'aquests alumnes arriben a la universitat, que és on s'enfonsen.
Per tant, podem dir que el problema ve de la base, és a dir, ve de l'educació primària i de l'educació secundària especialment, no? Que no es detecten aquests casos precisament en aquest context.
Sí, però no, el problema no és de l'educació primària i secundària, sinó del sistema que no fa una adequada detecció, diagnòstic i tractament d'aquestes disfuncions del neurodesenvolupament. Trastorns que afecten a un de cada cinc nens i nenes. És a dir, arreu del món, aquí a Austràlia, al Canadà, Suècia, Finlàndia, que s'emmirallen, doncs un 20% dels infants i dels joves tenen aquests problemes. És a dir, un de cada cinc infants i joves tenen aquests problemes. Si no els detectes, i aquí a Catalunya en detectem 2 de cada 10 que ho necessiten, aquests individus fan baix rendiment escolar i després van a fracàs escolar i abandonament escolar. I aquells que aconsegueixen passar per les circumstàncies doncs, familiars, socioeconòmiques, o perquè han tingut sort en el batxillerat, arriben a la universitat, com que la universitat és molt demandant a nivell cognitiu, no poden seguir i s'enfonsen. Aquest és l'estudi que estem fent en aquests moments, per primera vegada, aquí en el nostre país, intentant correlacionar els estudiants que abandonen, que he dit que és més d'un 25%, aproximadament un 30%, i el que tinguin o no tinguin aquestes disfuncions del neurodesenvolupament que els impedeixen estudiar d'una manera efectiva.
Ja que comenta aquesta qüestió, quan, per exemple, estem davant d'un alumne que porta molt males notes, podríem estar davant d'un cas d'aquests que vostè està comentant?
Absolutament segur que sí. És a dir, el cervell humà està preparat per l'evolució de l'espècie, per això hem arribat a on estem i estem parlant a través d'un mòbil amb una ràdio. El cervell humà és un cervell curiós, és un cervell preparat per resoldre problemes, és un cervell que li agrada aprendre. Quan un nen sa, nen-nena, sa, amb un quotient intel·lectual dins la normalitat, que és el 90% dels nostres infants, no té ganes d'estudiar, no té ganes de llegir, va suspenent sistemàticament, té alteracions de conducta, no li puc dir que amb un 95% de les vegades, però no dir tots, tenen aquests problemes. I això no és un problema de família, ni de barri, ni d'escola. És un problema de base psicobiològica.
Per tant, aquí, els pares i mares, és quan ja des de casa podem preveure que alguna cosa no va bé. És a dir, que l'escola tingui la seva part de responsabilitat està bé, perquè pot detectar determinades coses, però a casa, a partir del que vostè ens està explicant, ja podem també detectar que hi ha alguna mena de trastorn en el nostre fill o filla, no?
Bé, el que detecten els pares és que hi ha problemes d'atenció, de concentració, de conducta, que el nen o la nena no llegeix bé, no li ha de llegir, que té dificultats amb el càlcul. Ja se'n donen compte que això passa. Si tenen altres fills, veuen que amb un sí i els altres no, o dos sí i un no, ja se'n donen compte que no és l'educació que els donen, perquè els estan donant el mateix, la mateixa educació, els mateixos dos aliments, el mateix ambient familiar, i aquí detecten. Si això es corrobora a l'escola, perquè a l'escola els diuen, mira, si el nen o la nena no va bé, és intel·ligent, és llest, però no arrenca amb els estudis, sempre s'ha de pensar en un trastorn del neurodesenvolupament. I deixar de pensar ja que les escoles són dolentes, el barri és dolent, la família és dolenta. Són problemes psicobiològics. Però, com he dit abans, per desgràcia aquí a Catalunya detectem molt pocs d'aquests nens i naturalment no fem el diagnòstic ni iniciem el tractament.
Quin és el tractament davant d'aquests casos?
Bé, és molt personalitzat, hi ha moltes possibilitats, per tant no podria resumir-ho. Hi ha tractaments psicològics, cognitiu-conductuals, tractaments d'entrenament d'habilitats, tractaments farmacològics. És impossible resumir-ho perquè les variacions d'aquests problemes que pot tenir un nen o una nena són múltiples i s'ha de fer sempre una aproximació terapèutica molt personalitzada.
Ara vostès començaran, doncs, estan ja treballant amb aquest estudi del trastorn del neurodesenvolupament i de l'abandonament universitari. Quant de temps ha de durar aquest estudi i a partir d'aquí què se'n faran amb les conclusions que en surtin?
Aquest estudi té 3 fases. Té una fase inicial de cribatge dels alumnes que es fa en aquests moments a totes les facultats de la Universitat de Girona, en el primer curs concretament, de totes les facultats de la Universitat de Girona, que són més de 3.500 alumnes, i després es fa un diagnòstic i es farà un seguiment durant 3 anys.
Doncs li agraïm que avui ens hagi volgut acompanyar Miquel Casas, catedràtic de psiquiatria emèrit de la Universitat Autònoma de Barcelona i un dels autors d'aquest estudi sobre els trastorns del neurodesenvolupament i l'abandonament universitari. És important tot el que vostè ens ha estat explicant avui perquè és important també que de tant en tant observem, controlem i vigilem què fan els nostres fills dins de casa però també a les aules. No? A vegades tenim més converses amb els professors pot ajudar segurament a diagnosticar aquest tipus de casos, no?
Exactament, sí. El que passa és que tampoc són els professors, els mestres ni professors els que tenen l'obligació de fer-ho. Ells família i professors, mestres, professors, han de detectar el problema i aleshores s'ha de confiar en els professionals, psicòlegs, psiquiatres, que són els que, logopedes, que se'n cuiden d'aquests problemes, que facin un correcte diagnòstic i iniciïn un tractament. El que no es pot fer, ho he repetit 4 o 5 vegades, però ho vull tornar a repetir, és culpar dels nostres mals a les famílies separades, als pares divorciats, que els pares no saben educar els fills, culpar les escoles que són dolentes, les escoles. No és veritat, les nostres escoles són molt bones. Realment, totes són molt bones. Nosaltres hem fet aquest estudi des de fa 12 anys, des de Vall d'Hebron, des de Sant Joan de Déu, i no hem trobat cap escola dolenta. I hem fet 14.000 nens. Tot això està publicat. Per tant, deixem ja de culpar problemes externs i comencem a preocupar de que hi ha nens i nenes, un 20%, un de cada 5, que és moltíssim, que tenen aquests problemes. És exactament igual que si diguéssim que els nens han de fer esport i no els miréssim si tenen peus plans. Veritat que avui en dia, si un nen diu que no vol fer esport, que es cansa, el primer que fem és mirar-li si té peus plans. Doncs els peus plans del rendiment acadèmic són aquests trastorns del neurodesenvolupament. Si no els detectem, no els diagnostiquem i no els tractem, no avançarem.
Doctor Casas, ha sigut un plaer tenir-lo avui a esmorzar amb nosaltres els 5 minuts més. L'esperem un altre dia. Gràcies.
Gràcies.
Tweeting, la botiga d'informàtica i telefonia del Centre d'Olot, on hi trobaràs tot el que necessites. Ja estàs ben equipat per aquesta tardor. A Tweeting hi trobaràs els portàtils i les tablets fetes a la teva mida, a més de tots els seus complements. I també a Tweeting hi trobaràs les millors tarifes. Contracta fibra i mòbil amb Mas Mòbil per només 39,90 € al mes i entraràs en el sorteig de 250 euros. Tweeting, servei tècnic propi i atenció personalitzada al carrer Sant Ferriol 3 d'Olot. Telèfon 972 26 24 25.